El gall del monestir.
Les 9 i 19 minuts comença la tertúlia al Gall del Monestir, avui tertúlia política, malgrat que no estan totes les forces representades en aquest estudi. De moment tenim amb nosaltres a Jordi Carreras del Partit Popular, a Joan Calderón d'Iniciativa per Catalunya Verds i a Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als tres.
Molt bon dia.
Esperarem que s'incorpori algú de Convergència i Unió i també del Partit dels Socialistes. Començarem parlant de la Floresta i també de les Planes. Aquesta setmana i l'anterior hem estat explicant des de cugat.cat els temes sobre el pla de millora dels districtes, d'aquests dos districtes, i les queixes que tenen sobretot els veïns sobre les quotes que s'han de pagar i de més. L'Associació de la Floresta Parla va presentar dilluns, comencem per ells, al·legacions al pla de millora del districte i va demanar a l'Ajuntament que l'aturi temporalment. Les al·legacions avalades per més de 200 signatures sol·liciten que es dugui a terme un procés de participació entre els veïns abans de licitar les obres i no després, tal com ha previst el consistori. Comencem parlant primer de la Floresta, fem un torn de paraules sobre aquest barri i després parlem sobre Can Borrull, tot i que també sobre el pla de millora urbana. Comencem doncs pel Partit Popular. Senyor Carreras, quan vulgui. Bon dia.
Bé, home, jo crec que la Floresta, igual que les Planes, són dues zones de Sant Cugat que tenen un atras històric, podríem dir, respecte a altres zones de la ciutat, no? Llavors, doncs, exigeixen certament un esforç particular per part del govern municipal que s'està intentant fer pel que es veu, però també és bo que amb la vida del possible s'escolti els veïns i vegin a veure doncs, quines millores es poden introduir en el pla. De manera que en tot cas el que sí ens felicitem doncs, és que d'una vegada s'emprengui una reforma a fons de la Floresta i de les Planes.
Joan Calderón, Iniciativa.
Bé, sobre el procés de la Floresta, després ja parlarem sí. De Can Borrull, suposo. Bon dia a tothom, en primer lloc. Bé, sobre la Floresta, és veritat que el compromís de l'equip de govern, en aquest cas, a més s'incorpora el senyor Pere Casajoana,
sí, que
podrà parlar...
Explicarem als oients que s'acaben d'incorporar les dues persones que ens quedaven, pel PSC el senyor Jaume Casas, molt bon dia, senyor Casas,
bon dia.
I per Convergència i Unió acaba d'arribar el senyor... Casajoana, Pere Casajoana, molt bon dia. Pels que acaben d'incorporar-se dels partits, a explicar-los que estàvem parlant del pla de millora del districte, el pla de millora urbana primer del districte de la Floresta, i explicàvem a l'inici de la tertúlia que uns veïns de la Floresta, una entitat anomenada La Floresta Parla, va presentar una sèrie d'al·legacions amb la signatura de 200 veïns de la Floresta, i parlàvem del procés del pla de millora urbana i del procés de participació que demanaven aquests veïns i abans de licitar les obres, etc. Entre d'altres qüestions, n'ha parlat el senyor Jordi Carreras pel Partit Popular i continuarà parlant el senyor Calderón d'Iniciativa, després l'emprendrem pel senyor Pere Casajoana i així després PSC i la CUP.
Senyor Calderón,
continuï.
Sobre el pla d'asfaltat o de millora urbana o com es vulgui dir de la Floresta, és veritat que la presentació es va presentar dos cops, per dir-ho d'alguna manera, al Consell de Barri de la Floresta, i en aquest cas el president del barri, el senyor Brugarola, es va dir que bueno, va presentar un projecte molt, no diré molt tancat, però sí molt definit de com havia de ser aquest asfaltat, que responia a reivindicacions històriques del barri, i també es va comprometre a obrir la participació al màxim en tot aquest procés, no? De consultar amb els veïns i veïnes quins serien els millors carrers, per on començar, per on no començar. Es veu que a nivell de participació veïnal el procés ha estat bastant, deixeu-me dir, fluix, o que deixa bastant a desitjar tot aquest procés. Jo crec que no s'ha canalitzat bé tot aquest compromís de participació, crec que el projecte està molt definit i hi ha poc marge, esperem que això es pugui reconduir, ateses les declaracions, en aquest cas, del regidor Casajoana, i jo crec que s'ha d'obrir realment la participació als veïns i veïnes i veure realment per on comencem, per on no comencem, quins carrers poden ser més adequats que s'asfaltin i quins no.
Continuarem per l'ordre de més o menys, per tant, Començarà el senyor Pere Casajoana i després en prendrem l'ordre. Senyor Casajoana, parlant del Fluvià.
És ben cert que en el seu dia es va dir que es faria un procés de participació sobre el pla d'asfaltat de la Floresta. Aquest procés de participació no s'ha dut a terme amb les expectatives que demanaven els veïns. Es va fer una reunió, deu fer un parell de dissabtes al Casino de la Floresta, organitzat per la Floresta Parla, que crec que és el punt d'inflexió en el qual l'Ajuntament i els veïns de la Floresta ens posem a parlar sobre què és el que s'ha de fer a la Floresta. Teníem un projecte que contemplava l'asfaltat integral de tots els camins i carrers que quedaven de la Floresta per veure quin era l'abast de l'actuació. Jo crec que aquest punt és important perquè nosaltres ho vam plantejar, quin era l'abast que tocava fer a la Floresta, i després teníem una partida pressupostària destinada a fer part d'aquesta actuació. Un cop parlat amb els veïns, veiem que el nostre missatge no arriba clar, veiem que ens hem d'explicar millor, veiem que ens deixem coses en el tinter, veiem que sembla que vindrem, asfaltarem i marxarem i ja no hi tornarem mai més, i no és veritat tot això. O sigui, nosaltres, la Floresta necessita una sèrie d'actuacions que són, doncs, bàsicament uns asfaltats, necessita uns passatges, necessita unes places que serien els encreuaments dels carrers, i en base aquesta sèrie de necessitats, juntament amb les portes de Collserola, doncs farem un pla de millora de la Floresta. I que aquesta primera fase serà, doncs, donar l'asfaltat a una sèrie de carrers que no són tots, i que després hi ha una sèrie de carrers que són secundaris o terciaris dintre de l'ordre jeràrquic de la Floresta, que necessiten d'un tractament diferenciat del que és l'asfaltat. Tots tenim clar que hi ha carrers que són imprescindibles que s'asfaltin. També hi ha carrers que, doncs bé, no ha de ser necessari que s'asfaltin perquè són de trànsit absolutament residual o local, però que evidentment com a administració hem de vetllar perquè el manteniment d'aquells carrers sigui el més reduït possible. Llavors haurem de buscar alternatives que vagin més enllà de tirar graveta cada una temporada, però que no contemplin l'asfaltat. I això és el que fa pla de millora. Una mica, resumidament, és tot el que porta incorporat aquesta primera fase del pla de millora.
Jaume Casas, del PSC, ens ho torna.
Bé, en tot cas, dic que quan una societat o un grup de veïns o un barri determinat, doncs, reclama atenció a part de l'administració, és que precisament, doncs, no s'ha fet prou bé el procés de participació ciutadana, tal com ha dit el regidor de l'equip de govern, no? Per tant, el que des del PSC volem és que hi hagi més entesa, que es pugui recollir les inquietuds veïnals i dintre de la mesura del que l'administració i les possibilitats té per poder millorar aquest entorn d'aquest barri, i el pla d'asfaltat, doncs, es pugui fer d'acord amb les necessitats dels veïns, que són els que més coneixen el territori, qui més coneix el dia a dia del seu barri, no? Per tant, doncs, és bo que el regidor hagi reconegut que no s'ha fet prou bé el procés de participació ciutadana, que també reconec que a vegades no és fàcil fer tot un procés de participació ciutadana tal com s'entendre o com s'ha d'entendre. Però sí, és bo, doncs, que s'obri l'administració a escoltar més els veïns i poder, doncs, filar prim en aquella inversió, per tal que la inversió no quedi amb no res.
Nimbros, de la CUP.
Sí, bon dia. En tot cas, com que més o menys ja s'ha dit tot d'entrada, trencar una llança a favor de l'associació aquesta, de la Floresta Parla, perquè és cert que han sabut organitzar-se com a veïns i intentar proposar un procés participatiu dins d'una entitat que també és veritat que hi ha molts veïns i que no tots pensen el mateix, i per tant jo crec que han sabut sentar com a mínim un principi important, que és que el pla de millores del Floresta o el pla d'asfaltat es porti a terme a partir d'un procés participatiu, que jo crec que d'entrada és el que se li demana a l'Ajuntament en aquest cas, i és en això en el que estan. Jo crec que és evident que hi ha coses del pla inicial que s'haurien d'haver fet diferent, no sé si millor o pitjor, d'entrada diferent, i que crec que és el que demanen ells, i a partir d'aquí, doncs, consensuar entre veïns, veïnes i ajuntament quin és el pla que necessita la Floresta a nivell d'asfaltat de carrers i de millora en general. El Pere ho posava sobre la taula, diferents fases i l'asfaltat d'alguns carrers, d'altres no. Jo crec que tot això és el que s'ha de parlar, i jo crec que això és el que es planteja des de l'entitat aquesta.
M'ha donat torn de paraula el senyor Joan Calderón.
Sí, en qualsevol cas, després de la intervenció del Pere Casajoana, que al final el senyor Casajoana és l'executor de l'obra. sigui, hi ha un president de barri, que és el Carles Brugaroles, que moltes vegades el que diu no té res a veure amb el que fa, perquè el compromís del senyor Brugaroles va ser obrir un procés participatiu dins el Consell de Barri de la Floresta per tal de consensuar amb els veïns tot aquest pla. Què ens hem trobat? Que al final qui ha hagut de liderar tot aquest procés ha estat una entitat de la Floresta, quan el Consell de Barri té les eines i els canals per tal de liderar tot això. I clar, a la Floresta no sé què passa, però últimament ens hem trobat amb dos casos, no són similars, però dos casos molt clars, no? Un cas que és la promoció d'habitatge públic de Promusa, que finalment es va haver d'aturar perquè s'estava tocant una part mediambientalment sensible, i l'altra el pla d'asfaltat a la Floresta. Per tant, jo crec que el que hauria d'haver fet en aquest cas el Consell de Barri era liderar aquest procés participatiu. No és normal que siguin les entitats qui lideren, no és normal que sigui una entitat que convoqui una reunió i convoqui l'equip de govern. Això jo crec que entra dins dels paràmetres normals i de la lògica de gestió des d'un ajuntament. I ara ens trobem en una situació que hi ha tot un procés de licitació de les obres i clar, el senyor Casajoana, evidentment, com a executor d'aquestes obres, ha explicat una miqueta el pla, però jo crec que això neix amb coix, en el sentit que no s'ha consensuat tot aquest pla amb els veïns i veïnes.
Senyor Casajoana, que em demanava torna paraula.
Ni coix ni me'n coneix, amb molta salut i amb moltes ganes d'anar endavant amb les dues cames. Que ens queixem sempre de que no hi ha participació en aquest municipi? Sempre ens queixem de que quan fem els consells de barri no hi va ningú? Per una vegada que hi ha una societat civil que decideix anar endavant amb un tema, doncs convoca l'Ajuntament hi va, escolta, perquè quan ho fem al revés... parlem sempre entre nosaltres mateixos.
L'Ajuntament escolta i
un
fa
moment,
el que vol.
Senyor Calderón, que li toca al senyor
Casajoana. Llavors, a partir d'aquell moment en què la Floresta parla, fa una trobada en el casino per parlar a una sèrie de persones sobre el pla de millora de la Floresta, que llavors encara s'ha de pla d'asfaltat, és quan entomem el tema des de territori. Segurament hauria pogut ser millor que es fes fet des del Consell de Barri? Sens dubte. Que es hauria pogut fer des de participació ciutadana? Sens dubte. Però... qui pot conèixer millor tots els temes del pla de millora? Doncs territori. Doncs des de territori entomem aquesta petició de participació, aquesta demanda dels veïns de poder conèixer i de poder participar en com ha de ser la resolució final del tema de la Floresta. L'única pega que hi veig és que hem entomat el tema tard. I això ja ho he dit abans i ho reconec ara una altra vegada.
Senyor Casas.
Sí, una mica, doncs, arran del que deia el company d'iniciativa, el que potser cal aquí a Sant Cugat, almenys des del PSC ho estem dient des de fa un temps cap aquí, que els consells de barri haurien doncs, de segurament repensar-se i buscar-li una participació o donar una redefinició a l'impuls dels propis consells de barri, no? Perquè molt sovint es té la sensació que es va escoltar i no hi ha els canals participatius clarament oberts, no? Per tant, segurament molts d'aquests problemes es podrien haver estalviat si des d'un bon començament el Consell de Barri fes o tingués les facultats de participació clares, i aleshores arribaria a territori ja amb el pla més definit i no hauríem de a posteriori, un cop ja dissenyat el pla de millora del barri, en aquest cas de la Floresta, haver-lo de tornar a aturar, o mitjanament aturar, per repensar o per tornar a escoltar els veïns i tornar doncs, a executar-lo. No?
Però aquestes discussions són millor que siguin sectorials, perquè si s'obren des d'un àmbit genèric s'avança poc. Si
apropis una mica més el micro, sisplau.
Aquestes discussions haurien de ser des de l'àmbit sectorial, perquè si es fa des de l'àmbit més genèric es perd l'essència del missatge que es vol fer arribar. Masses interlocutors, el missatge es dilueix. Si es fa des de l'àmbit sectorial oportú, en aquest cas territori, podria ser un altre àmbit, crec que aquesta participació és més directa i més efectiva.
En tot cas, redefinir les regles de joc de la participació, no?
Senyor Carreras, que m'ha demanat torn de paraula dues vegades.
No, mira, jo crec que dos coses voldria dir jo, no? Per una part, que la participació ciutadana el que exigeix és a l'esforç de l'administració per posar en coneixement dels ciutadans què és el que es vol fer i què és el que s'està fent, però per l'altra també exigeix la participació, l'esforç del ciutadà doncs, de participar, i a vegades és difícil per les dues parts, no? Però el ciutadà quan té capacitat de decisió és quan vota, quan elegeix un partit, quan escolleix un partit. Després, a l'hora de decidir l'administració i l'equip de govern té d'escoltar el que diuen els ciutadans en casos especialment com aquest, on hi ha una distància molt propera entre l'administració i l'administrat, no? Però al final el que li toca assumir la responsabilitat i decidir, pues és el que té l'encàrrec de governar la ciutat, i ho ha de fer el millor que sàpiga, si no es distorsionaria tot, i això seria convertir la societat en ingovernable, no? Dit això, el que jo crec que ens trobem és amb una dificultat, com apuntava el senyor del PSC, una dificultat que es plasma aquí en els consells de barri, que ja apuntava una mica abans, de com es aconsegueix que hi hagi una participació ciutadana més intensa a la vida de la comunitat. I això no és fàcil, però no solament perquè s'han d'arbitrar els mecanismes necessaris perquè sigui possible aquesta participació, sinó perquè els propis ciutadans hi ha poca mentalitat participativa entre la gent, no? A vegades els costa de saber què passa a la política municipal, i a vegades quan ho saben, pues, a la política municipal, a l'autonòmica o a la nacional, pues es queden simplement, els costa molt de participar, i com a molt voten quan toca, i això seria bo fomentar la mentalitat, perquè la democràcia exigeix això. Hi ha més democràcia quan més alta i més intensa és la participació de la ciutadania, no?
Primer toca el senyor Calderón, que m'ha demanat tornar a parlar, després el senyor Pere Casojana, que ja té la mà alçada.
Que és una petició preventiva o...?
No, anava a matisar el que acaba de dir el senyor Carreras, però...
Bueno, jo seré molt breu, eh? El que sí és... Hi ha una realitat, ens agradi o no, que aquest pla d'asfaltat, després pla de millora, es va presentar en dos consells de barri. Dos. Un d'extraordinari i un d'ordinari. I el senyor Casajoana ho recordarà perfectament. Sí, van haver-hi dos a l'ordinari. Em sembla que vostè no va venir. Va venir a l'extraordinari perquè li tocava per allò de l'ús sectorial. En els dos, el president del Consell de Barri, el senyor Brugaroles, es va comprometre a establir mecanismes de participació per tal de decidir aquest pla de millora. Per tant, el que no pot ser, i a més, la mobilització posterior de la Floresta Parla amb les delegacions no és cap sorpresa, perquè en els consells de barri ja es van manifestar en aquest sentit, que hi havia una sèrie de veïns i veïnes que no estaven d'acord. Hi havia veïns i veïnes que estaven molt d'acord amb aquest pla de millora. També hi havia veïns i veïnes que no estaven d'acord amb matisos, amb carrers concrets, etc, etc. Per tant, jo el que dic i el que demano a l'equip de govern és que compleixi aquests compromisos, perquè ara ens trobem en el cas, i ho ha reconegut el senyor Casajoana, ha reconegut que van tard. Però jo crec que en aquest cas el Consell de Barri havia de liderar, de la manera que fos, sectorialment o no, des de la Floresta, amb grups de treball específics d'aquest tema, que n'és el senyor Casajoana i no n'és el president de barri. I en aquest sentit no s'han complert els compromisos manifestats en el Consell de Barri. I això sí que s'ha de dir i s'ha de posar sobre la taula, malgrat el projecte ens pogués agradar més o menys. Però davant d'una presentació de projecte que en principi semblava que tenia un ampli consens, s'ha transformat en una cosa, perquè no s'ha liderat i no s'han posat les eines ni canals necessaris, en una cosa que ara la tenim com la tenim.
Tinc una sensació de ja sentir, perquè això ho han dit abans, i ara hauria de dir jo la mateixa resposta que l'he dit abans.
Jo el que vull posar de manifest és que els compromisos
ja n'hem reconegut.
El president del Consell de Barri va arribar a un compromís en seu de Consell de Barri, i no s'ha complert aquest compromís. Em sembla molt bé que la societat civil organitzada hagi liderat aquest procés, però qui havia de liderar aquest procés és l'Ajuntament, perquè estem parlant de qüestions tècniques, i vostè ho sap, que és una qüestió més tècnica que no pas una altra cosa.
Jo d'on soc?
Sí.
D'on soc jo?
Sí.
De l'Ajuntament.
Però vostè no ha liderat res, eh? Vostè ha anat a una reunió convocada per una entitat de la ciutat. I a partir d'aquí s'han establert els canals de comunicació. Vostè troba normal això?
Torno a parlar. Sempre ens queixem de que no hi ha efectivitat en la participació ciutadana.
Liderada per l'Ajuntament, això és una prova d'això.
Deixi parlar un momentet, senyor Calderón, sí, sí, el senyor Casajoana.
No s'esperi, que és dimecres a primera hora i encara queda molt dia per fer. No s'ha fet, ja ho he dit abans, ho torno a repetir, vostè reitera, després suposo que el senyor Carreras tornarà a dir el mateix discurs d'abans, perquè clar, anem repetint i estem fent un dia de la marmota.
No suposi que
encara no hem passat per Camporrull,
però d'aquí 40 segons passarem, perquè ja portem 20 minuts parlant de la Floresta i queda 20 minuts de tertúlia.
Doncs escolta, l'Ajuntament està en disposicions de poder parlar amb els veïns, de poder discutir el pla de millora de la Floresta, i evidentment és una operació que és de tot l'interès de tot el municipi i no tingui cap dubte que escoltarem i acabarem fent un pla d'asfaltat, un pla de millora a satisfacció de la major part dels veïns de la Floresta.
Tancarem tot el tema de la Floresta amb l'última intervenció del senyor Jaume Casas i passarem a parlar de Can Borrull.
Jo molt breument, per no restar temps a la tertúlia, sí que dic doncs, que també s'ha pogut denotar aquí falta de comunicació entre una part del govern i l'altra part del govern, segurament entre el senyor Brugueroles i el senyor Casa Joana a l'hora d'entomar conjuntament aquest procés amb els veïns de la Floresta, no? Per tant, sí que des del PSC demanem que abans que tot això en altres casos tiri endavant, doncs que primer els regidors implicats s'ho parlin bé i estableixin els reglaments, els mecanismes interns per poder arribar millor als veïns.
D'acord, queda doncs tancat el tema del pla de millora urbana a la Floresta i parlem ara del pla de millora urbana però a Can Borrull, a les Planes, on Cugat.cat va recollir fa uns dies l'opinió també de les tres associacions veïnals d'aquest sector de la ciutat, que es queixaven també de disposar de poca informació del pla de millora urbana del barri i de les elevades quotes que han d'abonar. Comencem pel senyor Pere Casajoana.
Bé, en aquest cas el pla de millora és substancialment diferent del de la Floresta. En aquest cas estem parlant d'un procés urbanístic pel qual hi ha una reparcel·lació de pel mig i per tant hi ha una sèrie de figures jurídiques que fan que són completament diferents del pla de millora de la Floresta. Concretament, el Can Borrull és pla de millora urbana, que és una figura jurídica reconeguda en el planejament que determina quines són les despeses i quines són les càrregues i quins són els beneficis que ha de suportar cada veí per poder tenir la consideració de sòl urbà consolidat. Un cop dit això, que és la base jurídica en la qual ens trobem, el pla de millora de la urbana de Can Borrull té tres fases, contempla tres coses. Una qüestió de clavegram, una altra de urbanització de les voreres de la carretera de Vallvidrera i tercer, un mur verd que l'ACA va considerar en el seu dia que era imprescindible fer per evitar les avingudes de la riera de Vallvidrera. Totes aquestes tres operacions, sumades per si mateix, arriben donen una quantitat de 3 milions d'euros que, teòricament, haurien de ser satisfetes per la totalitat dels veïns de Can Borrull. Evidentment, aquesta quantitat és inassolible i des d'un bon inici es van posar a treballar per tal de que, juntament amb la col·laboració de la Diputació, que fa unes obres de millora en la calçada, poder trobar punts de recolzament i de finançament per poder arribar a dur a bon port d'aquestes obres i en la fase en la qual ens trobem la participació dels veïns queda circumscrita a una quantitat que oscil·la entre els 500.000 i els 600.000 euros, així fent números rodons. A partir d'aquest moment, i reconeguda també la necessitat per part d'aquests veïns d'ampliar el temps de pagament de les seves quotes, també vam assolir el compromís en el Consell de Barri de que aquestes quotes es podien arribar a pagar en un període màxim de 8 anys segons les necessitats personals, i ara el que estem fent és acabar de collar una mica aquesta quantitat perquè sigui doncs, el més baixa possible, que els veïns hagin de satisfer els menys diners possibles. Tenim obertes un parell de línies de treball de trobar finançament alternatiu complementari i fins que no les tingui clares i no les tingui concretades, evidentment no les deixaré anar.
Jordi Carles, Partit Popular, que justament també avui a Cugat.cat vam ja recollir les vostres impressions sobre aquesta qüestió i la primera petició que era reduir un 50% les quotes veïnals. Senyor
Carreras. Sí, mira, nosaltres hem demanat dues coses a l'equip de govern. No? Un, que faci un esforç especial en aquest cas per reduir al màxim les quotes dels veïns que hauran d'afrontar, perquè estem parlant d'uns costos per família pues, que són molt elevats per les xifres que hi ha, i sobretot són especialment elevats per algunes famílies, no? Que poden tenir més dificultat per afrontar aquests costos. I per altra banda, perquè Can Borrull és una zona de les Planes doncs, que ha estat particularment oblidada en alguns temes. No? El fet, per exemple, que no hi hagi aceres, de que la gent no pugui circular bé per poder anar a l'estació, de que hagin tingut que patir d'una manera permanent doncs, el tenir les grans columnes aquelles de l'autovia, de l'autopista que passa, que prové del túnel de Vallvidrera, doncs fa que hagi sigut una zona particularment gravada per l'interès general, i això també exigeix, creiem nosaltres, doncs, un esforç particular de l'administració per fer-los el més suau possible el que allò s'arregli ja d'una vegada, que també és una urgència. En un tema concret també és el de les aceres, que s'ha dit als veïns els preocupa que la profunditat sigui de, pugui ser de 4 metres o de 2 per guanyar espai, no? Per guanyar l'espai necessari. Llavors s'ha assegurat des de l'equip de govern, ara ens ho podrà dir el senyor Casajoana, doncs que podran estar tranquils perquè els 4 metres són solament per les zones d'obra nova i no pels que ja tenen la casa, que en tot cas seria com a molt de 2. Si ho dic malament ja m'ho corregirà el senyor Casajoana després. Però el que sí seria bo és que tinguessin la certesa, els veïns, la seguretat jurídica, podríem dir, de que en cap cas anirà més enllà dels 2 metres en el, salvo que sigui obra nova o sigui nova construcció d'una nova edificació, no per permisos d'obres o per altres obres menors o per coses d'aquesta naturalesa, que llavors és el que els preocupa amb ells, i és un tema certament tècnic amb una bona part, que seria bo que se'ls aclarís i que se'ls expliqui bé com funciona això, que ara mateix no ho tenen clar.
Em demana torn de parlar al Pere Casajoana, el senyor Pere Casajoana, però ha de ser de 10 segons
respon,
perquè encara els altres...
Responc al tema de les voreres. És correcte el que diu el senyor Carreras. La petició dels veïns és que sigui sempre 2, tant si és amb obra nova com si és amb rehabilitació, i el nostre compromís assolit és que serà sempre 2.
Vale, dit això i aquest aclariment, senyor Jaume Casas.
Sí, suposo que el tema aquest de Can Borrull, les Planes, és, són aquells drames urbanístics de, que ens trobem en molts sectors d'aquest país, que és que estan, van créixer fora d'ordenació, cal consolidar-los urbanísticament i per tant posar-los dins d'ordenació, però que en el seu dia es va fer sense infraestructura, sense els serveis bàsics doncs ben consolidats, i per tant ara la situació aquesta doncs es converteix en drama fins i tot social per moltes famílies, donat que al barri aquest en concret hi ha moltes famílies d'edat avançada amb un poder adquisitiu doncs just, i per tant doncs a fer front a aquests 600.000 euros que deia el senyor Casajoana, doncs per moltes famílies serà un mal de cap important, no? Per la part proporcional que els toqui de quota a l'hora de pagar. Per tant, des del PSC el que sí que demanem és que s'estableixin els mecanismes màxims quan el regidor doncs ho tingui doncs visualitzat, que ens ho expliqui bé, donat que ara doncs encara no pot dir les línies de finançament que l'administració està buscant per aquests veïns, per tal de que no sigui un problema, sinó que sigui una oportunitat poder consolidar i ajustar a trama urbana el barri de Can Borrull i les Planes.
Ho sento, senyor Casajoana, que em tornava a demanar torn de paraula, però s'haurà d'esperar que el senyor Calderón i el senyor Pros...
Per un dia que vingui parlant de temes que conec, doncs...
Home, és que sembla que l'Arcolià ha fet a mida, una mica.
Sí.
No. En aquest cas, el que se li ha de reconèixer a l'àrea de territori i planificació urbanística de l'Ajuntament és l'esforç que s'està fent per tal de minorar la despesa, en aquest cas, dels veïns i veïnes de Can Borrull, per tal de solucionar aquesta problemàtica. La línia que comentava el company del PSC, és així, o sigui, hem de trobar la manera d'aquelles famílies que realment tenen una situació molt complicada de donar les facilitats de pagament millors perquè puguin fer front a aquesta despesa. És això que comentava el Jaume, o sigui, són famílies, hi ha de tot, però hi ha famílies d'edat avançada, amb dificultats econòmiques, etc, que puguin fer front a aquest cost, doncs és difícil. Llavors nosaltres en aquest sentit el que demanem és que hi hagi facilitats de pagament més enllà del que pugui reconèixer o no la llei, no? Però una vegada més, i això ho he de dir, igual que ens hem discutit abans, reconèixer l'esforç que s'està fent per trobar recursos i per tal de disminuir aquesta despesa que haurien de fer front als veïns.
Sí. Senyor Pros, el senyor Casajoana té moltes ganes de parlar, però s'haurà
d'esperar. Parlo poca estona. Anava una mica amb la línia, volia anar una mica amb la línia del que deia el Joan i una mica el que deia el Jaume. Jo també seré sincer, el problema de Can Borrull l'he conegut a fons d'ençà de la meva participació al Consell de Barri de les Planes, I és veritat que és una qüestió que en la qual és molt fàcil caure en el populisme i és molt, molt, molt donada al populisme, i de fet l'actitud d'alguns en el Consell de Barri, i no hi és, però estic pensant en el Bruno Salvador en aquest sentit, i m'agradaria que hi fos, sí, és molt fàcil caure en el joc aquest, perquè és veritat que de seguida et surt a posar de costat de determinades reivindicacions. Però també és veritat, i ho apuntava el Joan, que des de bon començament, d'entrada des de bon començament es va fer malament, com deia el Jaume. I també és veritat que des de la regidoria que li toca abordar la qüestió, en aquest sentit jo crec que s'està intentant arribar a punts de trobada amb els veïns per facilitar el pagament, i el que seria desitjable és que realment s'aprofundís en bueno, en camins que portessin a que els veïns i veïnes del barri poguessin tinguessin la capacitat de pagar les quotes sense cap mena de problema, tenint en compte que és veritat que estem parlant d'un segment de població que precisament no té gran capacitat econòmica. Per tant, esperar que més d'hora que tard se solucioni el problema. De fet, si no recordo malament, fa un parell de plens ja vam aprovar el punt de partida, jo crec, de l'inici de la solució, i bé, esperar que com més aviat se solucioni millor.
Senyor Casa Joan, ara sí...
Un petit matís només volia fer. El Guim acaba de dir que d'entrada es va començar malament. Matitzo i aclareixo aquest concepte. Can Borrull ha sigut l'última de les agrupacions urbanes de Collserola que s'ha permès la seva legalització. Les Planes es va legalitzar cap als anys 2000 i Can Borrull està a dia d'avui en procés de legalització. És aquesta diferència de temps entre els uns i els altres que fa que no hagin coincidit les legalitzacions de tots els dos espais. S'ha de tenir en compte que Can Borrull, el destí que tenia marcat en el planejament, era la Picota. Ni Tabassa la va voler expropiar, però no la volia. El parc de Collserola no l'ha volgut mai. Sempre ha considerat que és un element aliè a dintre del medi en el qual es troba. I jo sóc del parer que estava primer Can Borrull just molt abans de que es constituïssin doncs, aquests parcs de Collserola i aquests Tabassa que no va saber o no va voler o no va tenir capacitat econòmica d'expropiar Can Borrull. A dia d'avui les circumstàncies són les que són i per tant anem pel camí de la legalització de Can Borrull i el dotem de les eines i serveis urbanístics necessaris per dur a terme aquesta legalització. Hi ha un petit matís. Hem parlat de quotes, que són unes quotes molt altes. Jo voldria fer una petita separació. Hi ha dos tipus de vivendes, les que estan a la carretera i les que estan en el camí que pugen cap a les Planes. Les que estan a la carretera paguen unes quotes relativament molt baixes. Estem parlant de 3.000, 4.000 euros. Jo entenc que, evidentment, la capacitat econòmica dels veïns sigui una quantitat difícil d'assumir per ells, però que també cal situar les coses dintre del context en el qual ens trobem. No són quotes de 30 o 40.000 euros, sinó que són quotes d'aquesta quantitat a la banda de la carretera. Després, les que són la banda superior són més altes.
Pot especificar
8 anys.
Sí.
Si pot especificar en quant s'ha de pagar aquestes
sí,
quotes perquè el client li quedi clar?
Si les condicions econòmiques ho permeten, ho podrà pagar en 4 anys. Si les condicions econòmiques no el permeten, aquest fraccionament es pot arribar a assolir en fins a 8 anys. Per tant, les facilitats de pagament hi són, tal com se'n van reclamar en el seu dia, que es va fer un consell de barri extraordinari en l'elèctric de les Planes, i vam assolir el compromís aquest de trobar primer... les màximes facilitats de pagament i aminorar la quota en el màxim possible. Això ja ho hem fet. Se'ns demana un esforç suplementari. Hi som, hi anem. Però també hem de tenir en compte que les circumstàncies són les que són i que no estem demanant una quantitat de diners molt exagerada. Cada veí té assignada una quota en la reparcel·lació, que és un percentatge... hi ha que van del 0,59 a l'1, és qüestió d'agafar la quantitat aquesta que els hi pertoca en el gap de les dues possibilitats i multiplicar-ho, surten aquestes quotes. I seguim treballant, no defallirem i si trobem recursos extraordinaris ho farem. Ara l'important és signar el conveni amb la Diputació, perquè si no signa el conveni amb la Diputació estem parlant de foc d'escarafalls perquè no farem res, i un cop tinguem signat el conveni amb la Diputació poder que la Diputació liciti les obres i poder anar endavant.
Com que ningú m'ha demanat torn de paraula, no sé si algú el vol per respondre a la senyora Casa Joana, si no, sí?
Sí.
Senyor Calderón.
Molt breu. No, aviam... Tampoc estem dient que tothom, o sigui, s'ha de fer un estudi, en el cas de facilitar el pagament, jo crec que el que sí que s'ha de fer és un estudi, no diré cas per cas, però
cas per cas,
per donar aquestes eines. No vol dir que tothom les hagi de fer servir. És veritat que cas per cas, cada cas és un món, no? Jo crec que en aquest sentit s'hauria de fer un esforç.
De fet, els veïns estan convocats individualment per poder exposar cadascun les seves circumstàncies i nosaltres explicar tècnicament el projecte en què és.
Però ja està.
Deixem aquí el tema del pla de millora urbana tant a la Floresta com a les Planes, a Can Borrull. Queden 7 minuts per acabar la tertúlia i m'agradaria també dedicar-hi aquests minuts per parlar una proposta del PSC que també podem trobar a la portada de Cugat.cat, que demana a l'equip de govern que augmenti la subvenció a les entitats del tercer sector com Càritas i Creu Roja per ajudar les famílies afectades per la crisi. Els socialistes aplaudeixen l'esforç fet des dels serveis socials però adverteixen que cal afrontar l'increment de gent necessitada a Sant Cugat. Començarem amb aquesta proposta per l'Àngel que tenim amb nosaltres, un representant del Partit Socialista, i després amb aquests 7 minuts que queden cadascú podrà opinar sobre aquesta qüestió. Senyor Casas.
Sí, bé, és evident, els resultats de la setmana passada que va donar a conèixer Càritas i també doncs, en altres ocasions Creu Roja i els sectors de, i els centres del tercer sector de Sant Cugat doncs, posen en evidència que tot i que Sant Cugat és una ciutat en què l'atur està per sota dels nivells mitjans del país, però sí que hi ha gent que ho està passant amb dificultats, entenem des del PSC doncs, que cal tenir-ho ben calibrat tot plegat i implicar-nos tots una mica més encara, perquè el 40% de les famílies pel que ens arriba aquí a Sant Cugat doncs, estan tenint dificultats, no estan en l'índex de la pobresa, és evident que no, però sí que estan patint moltes dificultats per arribar a final de mes. Per tant, sí que demanem que tot i l'esforç que s'ha fet en el pla d'inclusió social amb les partides que s'hi han destinat, doncs també mirem cap a l'altra banda, que és el tercer sector, per veure si podem fer un esforç per acabar-los de donar l'empenta necessària per arribar a totes aquestes famílies, algunes de les quals fins i tot, moltes d'elles, i van amb els ulls petits a buscar aquesta ajuda, aquesta assistència social, per allò de que no, que encara hi ha aquell pudor de que no se sàpiga que estem amb dificultats, no? Per tant, el que sí que diem des del PSC és que qui tingui dificultats demani ajuda, és evident que ha de ser així, però també que trobin a l'altra banda la receptibilitat o en tot cas l'entitat que els acull, tant per part de l'administració com per part del tercer sector, perquè ens hi impliquem tots una mica més, perquè això comença a ser ara ja un drama important.
Continuem amb iniciativa, Joan Calderó.
Bé, sobre la proposta del PSC, és veritat que s'ha de coordinar des de l'administració i les entitats del tercer sector, que són les que treballen a peu de carrer, per dir-ho d'alguna manera, cas per cas, no? L'informe de Càritas en aquest cas era molt il·lustratiu, donava unes dades molt, molt potents. En aquesta taula hi havia el Jordi Carreras també, de les dades que hi havia de tesos, no tesos, els programes, etc. I és veritat que s'ha de combinar, en el nostre cas estaríem més per combinar un esforç potent des de l'administració d'uns serveis socials que donin resposta a la ciutadania i combinar-ho amb coordinació i si s'escau també amb una ampliació d'aquests convenis o de l'aportació pressupostària que fa l'Ajuntament de Sant Cugat a les entitats del tercer sector. En aquests casos i en aquests àmbits és important, no? La coordinació, el treball conjunt que es puguin fer des de totes les bandes, no? No només l'administració, no només les entitats, sinó una coordinació que ens consta que és així des dels serveis socials, però potser incrementar-ho d'alguna manera.
Senyor Pros.
Sí, d'entrada dic que em costa veure amb bons ulls del tot la proposta, bàsicament perquè entenc, una mica amb la cara punta del Joan, coordinació, tota la que sigui necessària, però entenc que estem parlant d'una qüestió de la qual bàsicament se n'hauria de fer càrrec l'administració i serveis socials. Em fa por que caure en la vessant, entre cometes, caritativa de l'ajut social, i crec que no és la funció de l'administració. És cert que tampoc és exactament la proposta que planteja el PSC, però en tot cas prefereixo veure-ho més des del punt de vista de la coordinació entre serveis socials i aquestes entitats o d'altres, que no des del punt de vista de la subvenció pura i dura, perquè crec que qui realment ha de vetllar per l'equitat social, per la igualtat social, és la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament, l'administració, i perquè realment crec que és el que d'entrada ja suposa o genera una igualtat que crec que és el que s'ha de tendir a buscar.
Perfecte, queden 2 minuts, 1 minut pel Partit Popular i per acabar Convergència i Unió al final.
Bé, nosaltres venim demanant el que s'augmentin els ajuts a Càritas per part de l'Ajuntament des que va començar el mandat, perquè ens sembla una cosa bàsica per atendre la població. El que hi ha que tenir present és que Càritas té un pressupost anual aquí a Sant Cugat d'un milió d'euros l'any, aproximadament, al voltant d'un milió d'euros, que és una quantitat molt important, tenint en compte que hi ha 160, si no recordo malament, 160 voluntaris que no cobren ni un cèntim, per tant, que ho fan gratis et amore les, i no cobren res, de manera que si això ho tingués que assumir a l'Ajuntament, doncs lògicament li seria molt més car del que li està suposant ara. Ara l'Ajuntament dona a Càritas 61.000 euros l'any. Jo ja he dit diverses vegades, ho vaig dir aquí a la tertúlia fa poc, que em costa molt entendre que a la situació que vivim sigui tan baix la subvenció, quan per exemple s'estan destinant 69.000 euros, quasi 70.000 euros, a arreglar unes rieres amb una població de Bolívia. Està malament que s'arregli una riera amb una població de Bolívia que no se sap a què ve? Doncs no estarà malament, però escolti, mentre tenim que es dediquin 61.000 euros a Càritas aquí solament quan hi ha gent que no té sostre, que estan vivint al carrer, doncs escolti, jo no ho puc entendre.
Últim minut pel senyor Pere Casajoana.
Bé, jo crec que és important que arremangar-nos tots i sumar esforços a cara a lluitar contra la pobresa i poder donar a les persones aquelles necessitats bàsiques i imprescindibles que requereix a dia d'avui la nostra societat. Que ho faci l'administració, sí, que ho faci Càritas, també. Quants més serem, més capacitat tindrem per poder arribar a més persones.
Doncs queda dit tot això. Acomiadem aquí la tertúlia, el senyor Pere Casajoana, Jordi Carreras pel Partit Popular, Jaume Casas pel PSC, Iniciativa, Joan Calderón i la CUP Guimpro. Ens han acompanyat en aquests minuts de ràdio. Moltes gràcies a tots cinc.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.